Fran Fernández.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Estàs a la 92.2 FM.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Ràdio Villarreal en Facebook, Instagram i Twitter.
Protagonistes, amb Susana Balaguer, perquè en Ràdio Villarreal vosaltres sou protagonistes.
Molt bon dia, estem a 9 de juny i és divendres, les 12 i un parell de minutets. Miren, ahir s'anunciava que l'empresa que havia arribat a aquest pacte en la Generalitat era l'empresa Tesla. Bueno, pues, com ja va anunciar en el seu moment el president de la Generalitat, Ximo Puig, el govern valencià manté obertes negociacions en aquests moments amb una desena de multinacionals per atraure 24 milions d'inversions a la comunitat valenciana en diversos sectors econòmics, estratègics i de futur. Totes aquestes negociacions, com ja es va comentar, estan subjectes a estrictes criteris de confidencialitat per a garantir que les diferents operacions puguin arribar a bon port el més prompte possible, com desitja el Consell. I en aquest sentit, la Generalitat desmenteix, per tant, que existisca un acord tancat amb la multinacional Tesla vinculada al sector de l'automòbil elèctric i no confirma les diferents informacions que han sorgit en aquestes direccions sobre inversions d'aquesta empresa al territori valencià. La voluntat del govern valencià és continuar treballant mentre dure el seu actual mandat per a garantir que totes aquestes gestions puguen culminar-se al llarg dels pròxims mesos. Clar que sempre en benefici del progrés i la prosperitat del poble valencià, que és el seu únic objectiu. I Compromís pacta amb Sumar anar junts al 23J. Tindran el cap de llista per a València i un grup al Congrés. Podem li ha proposat anar en solitari a la comunitat valenciana i Sumar ho ha rebutjat. I diuen que el Partit Socialista del País Valencià hi ha tensió interna i creix conforme passen els dies per a la confecció d'aquestes llistes a les eleccions generals. I també n'hi ha una manifestació convocada de la mesa de Vilafranca per al seu futur econòmic de la zona. Recordem el que està passant en aquest moment en Mariclar. I els pactos del Partit Popular amb Vox en Castelló estan a l'espera d'eixa decisió autonòmica. I també la borrasca Òscar amenaça amb deixar avui fins 20 litres per metro quadrat en Castelló, sobretot a les zones d'interior. ¿Te encanta la comida saludable llena de sabor? Descubre el maravilloso mundo de City Poke. El poke es un plato tradicional hawaiano que combina pescado fresco, arroz, verduras y deliciosas salsas. En City Poke encontrarás una experiencia única y personalizada, totalmente libre de azúcares procesados y fritos. Y eso no es todo. Sus salsas son 100% saludables y exclusivas. Así que, si buscas comer saludable sin sacrificar el sabor, no te pierdas la oportunidad de visitar City Poke. Encuéntranos en calle Paremolina 5 o pídenos a domicilio.
¿Todavía no vas en moto?
Nueva Yamaha X-Max 125. La forma más fácil, económica y sostenible para moverte cada día. Si tienes el carnet de coche más de 3 años, puedes conducir el mejor modelo urbano Yamaha de alta gama. Ven a descubrir toda la gama Yamaha de motos y scooters a C2P Bike. A tan solo 10 minutos de Villarreal, C2P Bike, en la calle Panderola 1, junto a la avenida Valencia.
L'Ajuntament de Villarreal fa saber. Degut a un error en la plataforma informàtica, s'han remès rebuts de la contribució íntegres en lloc de fraccionats. Per resoldre aquest error, l'Ajuntament procedirà d'immediat a la devolució de tots els càrrecs de la contribució i a tornar a emetre novament tots els rebuts de l'IBI amb les quantitats correctes. Disculpeu les molèsties que aquesta situació us puga ocasionar. Ven y disfruta del mejor fútbol en nuestros locales de Meeting Point de The University Villarreal. Te ofrecemos nuestros mejores desayunos, almuerzos y cenas, siempre en buena compañía. En Meeting Point disponemos de gran variedad en cervezas y nuestras mejores tapas, bocadillos y hamburguesas para todos los gustos. Ven a Meeting Point Villarreal. Estamos en Avenida Francisco Tárrega y en Cruz de Aliaga, Villarreal.
L'aigua és vida, és salut, desenvolupament, motor econòmic i social, futur i un dret que ha d'estar a l'abast de totes les persones. Només té un però, no és eterna. Úsa-la amb cap, gestiona-la amb solidaritat. Cada gota compta. Diputació de Castelló. Fem territori sostenible.
En Grúas Tomás sabemos lo que hace falta para llegar a lo más alto. Impartimos cursos siguiendo la norma UNE para que obtengas el carnet de grúa hidráulica articulada y gestión de residuos. Estamos en la carretera de Onda sin número Villarreal, 964-520654 y en nuestra web. No lo pienses más y fórmate en Grúas Tomás.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
Arriben les jornades de portes obertes a l'Esportiu Bàsquet Villarreal. No importa el nivell inicial per a jugadors nascuts abans de 2017. Per a poder assistir, deus fer la teva inscripció en la web del club www.ebvillarreal.com i esteu atents a les nostres xarxes socials, perquè en breu començarem en les inscripcions i reserves de plaça per a la propera temporada. Recorda, si vols provar en el bàsquet, fer nous amics i gaudir fent esport, no ho dubtes. Vine a l'Esportiu Bàsquet Villarreal.
Este verano diviértete aprendiendo inglés con Tech Idiomes. Practica deportes, vive aventuras y disfruta de las mejores instalaciones con Tech Idiomes en Benissamer Cap Benicàssim o en nuestro campamento en el Pla d'Estivella. Ah, y si no tienes suficiente, no te quedes sin tu experiencia de fin de curso con un sinfín de actividades de playa y montaña. Todo en inglés hasta los 17 años. Llámanos al 964-5340-34 o en nuestra web techidiomas.es. ¡Te esperamos!
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedres sin número de Villarreal.
Miren, i el Partit Popular activarà un servei d'assessoria jurídica en la Diputació per a defensar a tots els afectats per el projecte de megaplantes solars. Anem a escoltar a la portaveu adjunta del Partit Popular de la Diputació, Maria Àngeles Pallarès.
En aquesta publicació del dia 7, des del moment, està molt clar que els municipis que han hagut de reclamar pel seu compte, com estic dient, municipis molt minuts, tots han fet al·legacions a les consultes prèvies, excepte l'Ajuntament de Torrelac i l'Ajuntament de Castelló, i entre d'altres, qui tampoc va fer cap tipus d'al·legació va ser la Diputació de Castelló, que no va al·legar res. O sigui que en cap moment la seva voluntat d'ajudar els municipis ha estat damunt de la taula.
I ara també escoltem al diputat David Vicente.
Nosaltres des de la Diputació, en Marta Barraxina, al seu capdavant, ho té molt clar i anem a ajudar els municipis més segurs, conforme diu la meva companya, Mallenges Pallarès. El que no pot ser és que deixem els municipis de l'interior de la província pràcticament abandonats en aquesta qüestió. És una megaplanta, conforme sona, i el nom és així, megaplanta. I hi ha megaempreses detrás d'aquesta megaplanta que és molt difícil poder anar contra elles, perquè a vegades que tenen uns serveis jurídics molt grans i per això municipis xicotets, conforme puguen ser estos que es veuen afectats, no poden tindre aquesta defensa, no?, d'aquestes empreses. I per això Marta des del primer dia ho té molt clar, que el que vol és prestar un servei d'assessoria jurídica que costejarà la Diputació per poder defensar i els interessos de tots aquests municipis que estem dient.
Per tant, han de tindre clar les persones que se senten agraviades per aquesta situació, que el Partit Popular posarà a disposició de tota la ciutadania i sa assessoria jurídica.
Tu coche se merece el mejor carburante y por eso en tu estación de servicio de BP de Villarreal te ofrecemos carburantes de primera calidad. Carburantes BP con tecnología Active limpian las impurezas del motor y te ofrecen más kilómetros. Y eso tu coche te lo agradecerá. Y recuerda que al venir a repostar, si lo deseas, te lo ponemos nosotros y premiamos tu fidelidad con la tarjeta de lavado para que laves tu coche gratis eligiendo nuestro lavado automático o lavado manual a presión. Estación de servicio BP Vehicles, en la entrada a Villarreal desde Castellón y Burriana, junto al Hospital de la Plana.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral, zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra, visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
T'agradaria tocar la guitarra, el violí o qualsevol altre instrument i obtenir el títol? Si és així, vine al Conservatori Mestre Goterris. Centre autoritzat de música de grau professional, a partir de l'1 de juny, de 5 a 8 de la vesprada. I si el que t'interessa és aprendre dansa, vine a la Casa d'Esmundina a partir del 9 de juny, de 5 a 8. Vos comuniquem que ara també podeu inscriure-vos a qualsevol edat, només cal tenir ganes. Vine i informa del nostre centre. T'esperem.
¿Sabes qué? Estuditecles te ofrece un amplio catálogo de cursos online y presenciales. No dejes pasar la oportunidad y realiza tu inscripción a través de su página web, en sus instalaciones de la calle Molino número 11 de Villarreal o llamando al 964-521548. Te esperamos en Estuditecles.
Sabrera Agroquímics, 40 años dedicada a la distribución y venta de productos fitosanitarios. Servicio a fincas y tratamiento con turbo. Sabrera Agroquímics, una empresa que trata y cuida sus campos. Distribuidor oficial de Bayer CropScience y Sipcam Iberia. Sabrera Agroquímics, 4 décadas a su servicio, los encontrará en la calle Borriol 82 de Villarreal.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro. En Santa María de Villarreal. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Villarreal. Siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
Esta semana en Tiendas a Bordo, ahorra con nuestras ofertas en la segunda unidad.
Bogavante crudo a 8,75 euros. Surtido de pizzas al horno de piedra a 1,99 euros. Anillas a la romana a 1 euro.
A Bordo, 40 años ofreciendo servicio, surtido y calidad.
¿Ganes de viatjar? Aeroport de Castelló. Ampliem la nostra oferta de destinacions amb vols directes a Londres, Roma, Brussel·les, Dublín, Porto, Düsseldorf, Budapest, Bucarest, Katowice, Madrid i Sevilla. Viatjar és senzill. Aeroport de Castelló. Generalitat Valenciana. Tots a una veu.
Siri, ¿cuál es el teléfono de Marzá Volkswagen?
Llevan más de 100 años en Castellón y no sabes el teléfono.
Para eso estás tú, ¿no?
Sí, claro. Solo soy un bot. No soy un referente en el sector automovilístico ni un fascinante coche eléctrico.
¿Vamos a tener una crisis?
Pues como todas las parejas.
Yo solo quería el teléfono de Marzá, ¿eh?
Mejor pasa por la avenida El Airón 60 en la ciudad del transporte o entra en la web marzá.es.
Venga, me compro un eléctrico en Marzá y te llevo de paseo.
Si vas a Marzá, me quedo más tranquila.
Clínica Dental Llopis Díaz, tu clínica dental de confianza en Villarreal. 964-52-9048. Rehabilitación oral completa con implantes de carga inmediata en el mismo día. Ortodoncia estética con alineadores transparentes. Financiación a tu medida. Trabajamos con compañías de seguros. Estamos en Perejil, número 10, Villarreal. Pide cita en el 964-52-9048. Clínica Dental Llopis Díaz, porque tú eres lo más importante.
Las cuatro. Ay, solo me quedan 2 horas para ir a trabajar. Para ir a trabajar. Ir a trabajar.
Tot Descans, porque no es suficiente dormir. Nuestro cuerpo necesita descansar en Avenida Francia 6 de Villarreal.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz 68 de Villarreal.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Villarreal.
Canós Impressors, la millor impressió.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
Miren, ahir els comentava que sobre la una del migdia, no sé si era això ara o no, ara ho aclarirem, se reunia el Partit Socialista del País Valencià de la ciutat de Villarreal i Compromís per Villarreal. Tinc així en nosaltres, així en la 92.2, la freqüència modulada, Matías Marín. Ell és militant de Compromís i és un dels membres de la comissió negociadora. Molt bon dia.
Bon dia, Susana.
El Partit Socialista del País Valencià i Compromís allanen la via per alcançar un pacte cara al 17J.
Home, no sé si l'hem aplanat. El que sí que vam fer és, efectivament, a la una vam tindre una reunió allà, el que era el Viver d'Empreses, que ara és la regidoria d'innovació, on vam estar parlant de la situació de la ciutat per a fer un diagnòstic de quins són els problemes més greus que té la ciutat i a partir d'ahí poder parlar de quines són les solucions, però sobretot hem de coincidir en el diagnòstic de la ciutat, si no és difícil buscar solucions.
En la que se trobava present l'actual alcalde en funcions, José Benlloc.
Sí, sí, sí. Ell, el Partit Socialista ens va dir que l'alcalde tenia interès en estar present en aquesta primera reunió per a aportar-nos informació de primera mà, que, òbviament, els nostres regidors, gran part de la informació la coneixen, però ell, diguem que està més en el dia a dia i que depenen coses d'ell, per a aclarir-nos algunes qüestions i un poc de quina és la situació actual, quina és la situació de futur, i va complementar prou bé lo que nosaltres teníem de coneixement de la situació de la ciutat. Sí que voldria destacar una cosa que jo crec que ho ha destacat el Partit Socialista i nosaltres també ho destaquem, i és que ell va començar la reunió disculpant-se per algunes eixides de tono que havia tingut, cosa que nosaltres li vam agrair, el reconeixement. Quan un té una errada i reconeix els errors, diguem que es transforma en algo més humà, no? De tota manera, vull deixar clar que la qüestió del que tratem en esta comissió no és mai en cap moment una qüestió personal, que a vegades és en premsa, el mal, en fi, les males relacions. Anem a veure, nosaltres volem solventar problemes d'esta ciutat, millorar la vida de la ciutadania. No és una qüestió personal, això és política, i les qüestions personals estan fora de lo que entenem per política. Una altra cosa és que n'hi ha maneres de relacionar-se en els adversaris polítics que, bueno, pues en algun moment, ja dic, a l'alcalde se li han anat de les mans i ell ho va reconèixer, va demanar disculpes, que vam acceptar i que li agraïm. I ahí se va acabar el tema ese, perquè no era el tema a tractar.
Vostè ha coincidit com a regidor?
Jo he coincidit, però no en l'alcalde, perquè jo vaig ser regidor de 2003 a 2007 i ell va entrar en la següent legislatura. El que sí que he coincidit en ell és en classe, perquè va ser alumne meu, hem coincidit en molts actes i la nostra relació personal sempre ha sigut bona, no sols en ell, sinó en la resta de membres del Partit Socialista, del Partit Popular. Tu saps, ens coneixes de fa molts anys, que la nostra relació personal en la resta de la corporació sempre ha sigut una relació molt cordial i amigable, independentment de que després políticament puguem tindre diferències o crítiques dures o lloances importants. I aleshores, nosaltres sí, hem tingut bona relació i hem coincidit políticament en coses, i òbviament n'hi ha altres en les que no coincidirem mai, per això estem en partits diferents.
Quan jo li preguntava allò de que vostè havia coincidit, l'actual alcalde de Vila-real en funcions ha estat sempre militant al Partit Socialista, i vostè, encara que no estigui en primera línia, havia tingut alguna conversa amb ell?
Sí, sí, hem parlat moltes vegades de moltes coses. Fins i tot, jo en el que vaig coincidir va ser en Enric Allet, en el que també mantenia una molt bona relació i converses polítiques, i en Anna Soler, i en Paco Valverde, i en Salva Capella. Vull dir, sí, sí, jo he estat sempre militant en el partit, a vegades en responsabilitats institucionals, a vegades en responsabilitats orgàniques, i és obligació, diu, que se dedica, entre cometes, que no professionalment, a la política, saber també el plantejament dels altres. Perquè convé no oblidar una cosa, i és que un està convençut del seu plantejament, però hem de saber que no sempre tenim la raó. I això ho hem de pensar tots.
Tots.
La veritat absoluta no existeix. I per tant, és molt important escoltar i tindre altres mirades sobre els mateixos problemes.
Com se decidís esta comissió negociadora dins de Compromís?
Jo, en primer lloc, he de dir que estic molt agraït als nostres regidors per haver confiat i a l'assemblea. Bueno, se planteja en l'assemblea que vam tindre de valoració després de les eleccions i de quines estratègies s'anaven a seguir, i nosaltres, com sempre, estem oberts a parlar en tots i de tot. òbviament, el resultat electoral i per afinitats ideològiques eren els... I l'Assemblea planteja que cal anar a, si ens criden, a poder parlar de la situació, i és la pròpia Assemblea, en este cas, la nostra cap de llista, planteja una sèrie de noms i l'Assemblea decideix qui creu que són els millors per anar. Tots ho acceptem. Jo l'únic que he de donar és les gràcies per la confiança dels nostres, les nostres regidores i regidor i de l'Assemblea. Jo estic molt agraït. Portem molts anys en això, que encara la gent confie que tens un bon criteri, i no sé si per l'edat, l'experiència o per la serietat en els plantejaments. En qualsevol cas, jo agraïsc la confiança.
Clar, perquè la comissió negociadora, jo puc dir dos persones que són molt conegudes, que és Matías Marín i Maria Gràcia Molés.
I Josep Pasqual Sancho.
Ja, perdó, i Josep Pasqual Sancho, que també ho és molt.
I Javier Pitar, que és un jove, que era molt interessant que hi haguera alguna persona jove per a que veja, en fi, com... No tant com se negocia, sinó el tracte que n'hi ha, la cordialitat en el joc, sense renunciar a les teues posicions, però sobretot l'estil que té compromís, perquè al final aquesta gent és la que ha de portar, diguem, els possibles nous governs que vindran en el futur, les negociacions, el tracte en altres companys. Sobretot, a mi m'interessava i m'interessa molt que els joves de Compromís, que n'hi ha molts i molt bons, que vegin que el tracte ha de ser molt cordial en els altres adversaris.
Quan hi ha una declaració de Sílvia Gómez que diu que no hi ha res insalvable i, bueno, pues que aquesta primera reunió s'ha caracteritzat per una cordialitat i una molt bona sintonia.
I coincidix plenament en ella, perquè és rigorosament cert. Va haver molta cordialitat, bona sintonia, el diagnòstic global de la ciutat és prou coincident. Ara veurem, perquè tenim una nova reunió el dilluns, a veure si una vegada tenim el malalt perfectament diagnosticat, pensem que el tractament és el mateix. És a dir, anem a veure, és conegut per tota la ciutat que Vila-real té un problema econòmic important derivat d'una gestió urbanística francament deficient i una lentitud de la justícia que és terrible. És que me sona a vegades a aquestes notícies de gent que la detenen quan té 20 anys perquè estava lligat al món de la droga, li cau una sentència i quan ve a executar-se és 12 anys després que aquesta persona ni està en el món de la droga, té una família, té un treball i tal, i aleshores li diuen que ha d'entrar en presó. I, en fi, desestabilitza tot. Doncs pues, aquest nivell de lentitud de la justícia ens provoca un problema greu. Esta setmana han eixit dos pagos més que fan que l'Ajuntament tinga que pagar 1 milió d'euros. Un milió d'euros és una barbaritat.
Sí, però jo sentint-lo parlar a vostè, la sensació que tinc és que, a veure, tots ho sabien, no?
Sí, clar, per això dic el diagnòstic. Ara, n'hi ha una altra part en la que també coincidíem i que, en fi, alguna vegada hem sentit en declaracions, per exemple, la manca de personal en policia, en serveis socials, el com afrontem els serveis públics, el com millorar l'atenció de l'Ajuntament i la gestió, fer-la més àgil, el portal de transparència. Nosaltres tenim molt d'interès en que la ciutadania tinga un accés còmode al portal de transparència de l'Ajuntament, on puga veure la situació real, almenys, diguem que en certa regularitat.
En aquest moment no la té?
En aquest moment el portal de transparència deixa molt que desitjar. De fet, en l'informe de la Sindicatura de Comptes ho diu. Jo ja entenc que la feina de l'Ajuntament és molt greu i és gran, però l'única manera de que la gent entenga què estàs fent és que veja quina és la situació.
Vostè, després de la reunió, quan se queda soles en els seus companys... A més, són persones molt tranquil·les, que a més reflexionen. Bueno, salvo Maria Gràcia Molés, que pot ser siga la que primer diguera donar el seu diagnòstic, o a lo millor m'enganye, reflexionen. Vostès, quan se'n van a casa, se queden satisfets de lo que ha passat?
Sí, Sí, la reunió va ser... Jo també he de dir que no esperava una reunió tensa, val? Entre altres coses, probablement per la nostra manera de ser i perquè també els conec a ells. I una vegada que lleves el foco de davant i el moment del recalentó, la veritat és que en general som tots molt tranquils, però nosaltres especialment, i jo en primera persona sóc una persona francament tranquil·la, jo no m'enfade mai, jo puc debatre, puc tindre discussions dures, crítiques dures, però sense n'hi ha uns límits que no passe, no alce la veu, no insulte a ningú, sóc una persona molt reflexiva en aquest sentit i que m'agrada raonar les coses i buscar l'acord en bones maneres, i per tant la reunió en aquest aspecte va ser molt, molt cordial i en molt bona sintonia. Sílvia Gómez no s'enganya res.
La primera, ells són conscients en aquest moment de que si no entren a governar vostès se queden en una majoria simple i que això és complicat? Són conscients?
Sí, però el que passa és que a vegades quan diguem això, però això no provoca una paralització de l'Ajuntament. M'explique. Damunt de la taula ara tenim, que a mi se m'ocorrixen, tres possibilitats, perquè la quarta la vaig a descartar. La quarta era que PP, Vox i nosaltres fèrem un pacte i això està absolutament descartat. Nosaltres, en fi, suposo que ells tampoc, però vamos, no, nosaltres ja no és una possibilitat que plantegem. Però l'altra, existeixen tres possibilitats. Una, que estiguem en l'equip de govern, la junta de local de govern, seria una possibilitat. L'altra, com ja vam fer en un moment determinat en el PP de Manolo Vilanova, és assumir responsabilitats però no formar part de l'equip de govern. I l'altra és estar en l'oposició i arribar a pactes puntuals sobre cada tema i anar fent aquest debat. I totes tres poden ser molt útils.
Vol que les analitzem cada una d'elles?
Sí.
Estar en l'equip de govern suposaria?
Home, prendré les decisions, sobretot l'Ajuntament, de manera col·lectiva.
Suposaria regidories?
Sí, claro, si estàs en l'equip de govern, suposa àrees de gestió de l'Ajuntament. D'això no hem arribat a...
Assumir regidories,
sí,
estar dins de l'equip de govern?
Sí,
Parlem d'assumir regidories o aquesta possibilitat que van anar rondant i van dir demanar l'alcaldia de la població?
A veure, quan un s'assenta a negociar damunt de la taula, està tot.
Vale.
Val?
L'altre, assumir responsabilitat?
Sí.
Què vol dir?
És a dir, assumir regidories però no formar part de l'equip de govern. És a dir, les decisions realment de tot l'Ajuntament les prendrà el plenari, però és l'equip de govern el que fa el plantejament i el que pren les màximes decisions. Vull dir, tu no eres corresponsable d'algunes decisions. Si formes part de la Junta Local de Govern, tu eres corresponsable de totes les decisions que se prenen en l'Ajuntament. Llavors, si nosaltres, a la vista de quan mirem el detall de la negociació, considerem que n'hi ha aspectes importants en els que nosaltres no coincidim, no podem assumir aquesta corresponsabilitat. Podríem, que no ho sé, perquè això ho decidirà l'Assemblea de Compromís quan li plantegem la situació després d'aquest tracte pormenoritzat del que se vol fer i els acords als que puguem arribar, decidirà què és el que fem, però si estem en la Junta de Govern som corresponsables de tot el que passa en l'Ajuntament. I, evidentment, per a ser corresponsable tu has de coincidir, si no en tot, en una immensa majoria de...
I quina diferència n'hi ha entre això i assumir responsabilitats?
Una simple. Si jo assumís, posem per cas, jo no sóc regidor, però si jo fora regidor i assumís la regidoria de serveis socials, per exemple, jo me faig responsable de tot allò que s'està fent en serveis socials, però no de tot el que es fa en l'Ajuntament, perquè jo ahí no tinc participació directa. Aquesta és la diferència.
I en l'oposició?
I després se pot estar en l'oposició, que al final el poble mos ha col·locat, mos ha donat un bon resultat, hem pujat de vots, però som tres. Vull dir, no som 8, 9, 10, perquè si no estaríem en una altra posició i haurem agarrat unes altres responsabilitats. Estar en la posició significa que n'hi ha un equip de govern, que per la qüestió legal, òbviament, el que té l'alcalde és el que té més vots, i per tant, com que està en minoria, estaria obligat a buscar la negociació en els altres grups per atraure tota una sèrie de temes que han decidit per majoria absoluta en el plenari.
Se ralentitzaria?
No necessàriament. Se pot ser àgil en les negociacions. Vull dir, nosaltres ahir, en una reunió que algú podria pensar que això duraria 4-5 dies, vam diagnosticar molt bé, li vam tirar ganes, vam intercanviar pares i tal, i jo crec que el dilluns farem un avanç molt substancial de ja les mesures globals, i a partir d'ahir la intenció és dimarts, dimecres, com a molt tard, que la nostra assemblea, i suposa que la del Partit Socialista, prenga la decisió sobre el que tenim plantejat, i a lo millor el dijous ja tenim una decisió presa, tant per part d'ells com per part nostra, de manera que el dissabte, en la presa de posició, ja tot el món sap quina és la situació en la que se va trobar. Vull dir, se
Matías,
pot ser...
me s'acaba d'anar el dolor d'estómago. Mire, jo li tinc que dir que des de la nit de les eleccions he estat prou inquieta, no? Perquè, clar, és el que volem, i jo parlo de mi, però jo parlo en general del gros de la població. El que volem és tranquil·litat.
Claro, i nosaltres el que volem és solucionar els problemes del dia a dia. María Fajardo és una extraordinària candidata i una extraordinària persona, va dir al llarg de tota la campanya que nosaltres no anem a plantejar grans projectes perquè Vila-real no està per això. Però el que sí volem és solventar els problemes del dia a dia. Com millorar aquests serveis públics perquè aquesta bombeta no estiga dos mesos sense canviar? Com solventar que la neteja siga millor? Que quan un vaig a l'Ajuntament la gestió la puga fer de manera ràpida. Tindre el personal en serveis socials per a que els expedients que arriben d'ajuda a aquesta gent més necessitada siguin molt ràpids. La gestió pot ser ràpida. S'ha d'agilitzar molt més, de manera que la ciutadania, quan s'acosta a l'Ajuntament, tinga la sensació que va a sa casa i que, a més, li resolen els problemes. O, com a mínim, fan tot el que se pot fer des de l'Ajuntament per a millorar i resoldre aquests problemes. De tota manera, n'hi ha una cosa que va quedar també clara en la reunió d'ahir. Mos ve una Generalitat complicada, que va en una línia prou diferent del plantejament que té tant el Partit Socialista com nosaltres. I, per tant, pues ahir segurament se podran perdre moltes ajudes perquè eliminaran aixòs... Saps que ahir entren uns que parlen de la paguita i no sé què? I, per tant, ahir també ens farà falta a l'Ajuntament de Vila-real, no a Compromís, no al Partit Socialista, l'ajuda que podrà fer el senyor Casabó en la seva intermediació en la Generalitat, perquè ja sabem els altres per on van.
El que tenim que tindre clar és que cada població el que ha de tindre és un govern estable, és a dir, un govern cohesionat davant d'anar a demanar, de demanar, és a dir, no jo per ser de Compromís no tinc que dir-li al senyor Casabó que estigui així, escolta, és que ara també necessitem, és a dir, hi ha que tindre, saber que són tots d'ací, que el que han de defendre són els interessos d'ací.
Nosaltres això ho tenim clar. Jo no tinc el menor dubte que la resta d'opcions polítiques volen que Vila-real millori. Jo ho tinc claríssim. Que tots volen, però clar, viuen ací, volen millorar. Una altra cosa és que tinguin una visió diferent, però que hem d'anar en determinats aspectes tots junts a fer la pressió perquè millora la situació de la ciutat de Vila-real, això s'ha d'intentar. I aquesta gestió, jo insistís, és ràpida. Es tracta de ràpidament centrar-se en dir, el problema que tenim és este. Això té solució si tenim esta subvenció. Ens teniu que ajudar.
Perquè vostè sap perfectament que en un moment donat Maria Gràcia Molés va arribar a un acord amb Manolo Vilanova i van tirar també el poble endavant. I avui hem tingut la notícia de que en Almassora l'alcaldessa en funcions li ha estès la mà a la candidata del Partit Popular, que segurament prendrà l'alcaldia, per dir-li que està ahí.
És que crec que a nivell local...
És un acte de responsabilitat.
Absoluta. Absoluta responsabilitat. I, a més, jo crec que això és el compliment del teu programa. Tu has fet un contracte en la ciutadania. Ells t'han col·locat en la posició que t'han col·locat. Però tu el que els has dit és jo vaig esforçar-me a treballar per a millorar la vostra situació. Penseu que totes les meues propostes no eren les millors i li heu donat un altre. Jo ajudaré. Sempre i quan no entre en contradicció absoluta en el que jo pense, però jo ajudaré, això ja ho dic jo des d'allà, nosaltres ajudarem a millorar Vila-real. Ho hem fet sempre assumint responsabilitats i sense assumir.
Vostè ha dit des d'un primer moment que té clar que en el que se centra a negociar-se el Partit Socialista del País Valencià i ha descartat per complet mirar cap a un altre costat.
Sí. Sí, perquè no el fet de mirar cap a l'altre costat. És probable que en el Partit Popular n'hi ha temes que si mires el programa dius, ja, així podríem arribar a determinats acords. Fer un equip de govern en el Partit Popular no ho hem fet abans i ho dubte perquè ideològicament estem molt separats.
Més separats que quan estava el Partit Popular de Manolo Vilanova?
Sí, l'estil era un altre, les possibilitats de parlar eren un altre, tot i que he de dir, en honor a la veritat, que a mi, Adrián Casabó, al que també li tinc apreci, me recorda en el seu estil molt a Manolo Vilanova. Me pareix una persona en la que se pot parlar.
Tal volta és compromís el que sí que és que ha canviat un poc de línia, eh?
No ho crec. No ho crec i vamos, no ho crec, no. T'afirme, no és cert. A vegades durant la legislatura s'ha dit això, però no és veritat. És a dir, al final dona compte que sóc jo el que està, un dels que està en la comissió negociadora i no crec que jo a aquestes altures hagi canviat. El que ha canviat són les cares, les maneres de dir.
Vostè sap que l'alcalde en funcions de l'Ajuntament de Vila-real ha dit este nou compromís.
Ja.
Però vostè no li ha preguntat algo d'això de dir no. José, som els mateixos, no sé per què està en quina de moment ahí en el pleno, que sí, que tu, que jo, que l'altre.
És que ese era un tema en què jo t'he dit al principi, ell se va disculpar per aquest comportament, tal. Nosaltres vam acceptar de bon grau les disculpes i per a nosaltres és un tema tancat. Això, anem a veure. Si ell m'explica per què té eixes i si des de tono tal qual, això com millora la vida en Vila-real? En res. Si jo m'agarre això per a intentar tal, a veure, que no es tracta, que si ell tracta molt amablement als nostres regidors, la neteja va a millorar. Si ell, no, si arribarem a un acord de com millorar la neteja, no serà perquè ell siga extraordinàriament amable i tal. Si és que nosaltres políticament no necessitem això. Sí que volem que se mantinguin les formes. Evidentment. Aleshores, ell se disparava. És que este és un nou compromís. Este és el compromís nostre, el que abans estava Manolo Canós, estava Pasqual Batalla, estava Leandre Osuara, estava Mari Gràcia... És a dir, si som nosaltres els mateixos, el que ell en un moment determinat t'ha dit això, bueno, pues és una qüestió política que tampoc li hem de donar més transcendència.
Per cert, compromís pacta amb Sumar, anar junts al 23J. Tindran cap de llista per València i grup al Congrés.
Sí, això és el que... Jo no estic en el Consell Nacional, sé que va haver...
Però jo el tinc així, aprofite ara...
No, sé que va haver un Consell Nacional telemàtic on se votava això i si la militància majoritàriament ha decidit que el millor és anar en Sumar perquè d'aquesta manera, bueno, se pot tindre un grup i tal, sí que ens interessava molt, si el resultat és bo, és tindre un grup al Congrés. La tasca que ha fet Joan Baldoví en el Congrés i Carles Mulet en el Senat, en un i un, és per a llevar-se el sombrero. S'han tret coses que no s'hagueren tret mai en un. Imagina tu que la resta de diputats i senadors valencians hagueren treballat en la mateixa línia, en lloc de mirar-nos com si fórem coses
clares.
I si
venim més cap així, Compromís ha mantès el seu resultat, no obstant i tot que Compromís ha tingut una bona batacana en un top puestos. Això vol dir que Compromís en Diputació comptarà algú de la ciutat de Vila-real?
Això és una cosa que ara estan parlant-se entre els regidors, però en principi ¿Podría haver algú de Vila-real en la Diputació? Podria. I podria no haver-lo. En estos moments no n'hi ha res. Jo sé que els diferents regidors estan parlant i en els diferents pobles per a intentar d'arribar, com sempre hem fet, a un acord de quines persones són les millors en Diputació.
Home, és que és la ciutat, la segona ciutat, és dir, i a més ha tret un bon resultat. Jo, com a vostè, com a part local de Compromís Vila-real, crec que...
A mi, si me preguntes a mi personalment si m'agradaria que n'hi hagués algú de Vila-real...
No, si m'agradaria no. Estan fent força perquè sí que arribi a la Diputació.
S'estan produint negociacions i nosaltres sempre hem tingut ja una diputada. A mi m'agradaria, però anem a veure, tampoc...
A la Generalitat.
No, i hem tingut una diputada, Mari Gràcia va ser diputada provincial.
Bueno, sí, però sap, jo parlava d'esta última legislatura.
Nosaltres, normalment, els diputats provincials els anem fent rodar, no tant per els resultats...
Ah, i perdó, quasi també vaig ser una... diputada provincial.
Sí, que va ser Mari Parra.
El que passa que després se m'anarà...
Després,
sí, sí. Bueno, pues ara que se repetisca, no?
Oh, ojalá, ojalá.
Sí,
però...
perquè José Benlloc sí va.
Sí que va ser diputat, sí. Mos ho va contar ell ahir.
I després, pues claro, pues quan més junts, més amics i les coses van suavitzant-se, no?
Home, quan més junts... Nosaltres l'amistat la tenim. El problema és que alguna gent pensa, home, si vos ha dit no sé què... Ja, que no es tracta d'això. Jo sempre contesto una cosa. El joc s'anomena política.
Uf, però que està suportant ahí 4 anys. Tant per una banda com per l'altra, perquè així s'ofenia tot el món i després això era Troia.
S'ha de ser molt calmat. Jo els he
però,
dit
moment...
que no, les coses no s'han d'agarrar mai a nivell personal. Si jo critique una decisió
clar,
de l'alcalde...
Clar,
no
s'agarra a nivell personal quan els atacs no són
no
personals.
És, no és una crítica a José Benlloc. És a una decisió de l'alcalde de Vila-real. I si jo lloe a una decisió de l'alcalde, estic lloant a l'alcalde, no a José Benlloc. A José Benlloc, en el tracte personal, jo ja li diré el que me pareix i mos farem una cerveseta, xerrarem un rato i coincidirem i tal. Vull dir, això
clar,
no és...
però si en el joc personal, quan s'apaga la luz i taquígrafos, se mostra com és, però quan s'engenen els llums i els taquígrafos, pues té aquesta actitud. És quan la gent, a voltes, no sap ben bé com reaccionar.
Sí. El tracte personal, és, per a mi, és molt important, però no en política. Jo, la veritat és que me dona molta alegria quan vaig pel carrer i me trobo en Manolo Vilanova, o en Ignasi Clausell, o en Paco Valverde, o en Salva Capella. Jo tinc molt bon tracte en ell. I això no vol dir
bueno,
res
uns
més
que menys.
Òbviament, en alguns mantinc una amistat més...
Te dona alegria.
Més intensa.
I els altres és per obligació.
No, no,
ah, no,
jo quan saludo... No, 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 jo quan saludo a un, el saludo
però
de cor...
Però encara no arriba a aquest moment. No,
el saludo de cor. Una altra cosa és que dius, bueno, pues en esta persona, pues a lo millor t'ajuntes una vegada cada 2 anys en qualsevol lloc, i en l'altre, cada vegada que et trobes, t'apares i estàs 3/4 d'hora parlant. Però bueno, això ja depèn del caràcter de cada un, la qüestió personal. I això és molt important... diferenciar-lo clarament de la situació política. Jo ja sé que en la legislatura...
N'hi haurà paelló o no n'hi haurà paelló?
Paelló, si mos ho proposen, farem paelló. I això no té res que veure si n'hi haurà equip de govern conjunt o no. És a dir, claro.
Pues bueno, el paelló és el plat típic perquè tot el món menja el mateix plat.
Això és important.
És dir, al final no sabem el simbolisme del paelló, lo que és, al final és menjar tots el mateix plat. Per lo tant, la pregunta era Isa, ¿n'hi haurà paello o no? ¿Estamos trabajando en ello?
No, no, no estamos trabajando en ello. Es que, claro, quan entrem al detall és quan veré... Claro, perquè a lo millor jo vull paello i els altres volen arròs en coses.
Anem a veure. La paella valenciana se li diu paello, sabem tot el món de què està feta.
Sí.
I entonces és... N'hi haurà paelló.
Sí, per a veure si mos hi junt com el cuiner este anglès i diuen que volen posar-li chorizo, i això nosaltres no.
No, home, justament chorizo.
Ostres.
I parlant de política, mira, això és, això està, com se diu això, quan una paraula està blindant o no chorizo, i més en política ni pensar-ho.
No.
No, vostè, la paella mixta o de carn?
No, no, jo sóc... de paella, la típica de tota la vida.
Mixta no?
No.
Pues le preguntarem que, a José Benlloc Paelló, què tal?
És que jo l'altre penso que són arròs en coses. M'explique. Sí, l'arròs del senyoret i la de maris i tal. Però la paella, quan diem allò de la paella valenciana és un valor i té una manera de fer-se i uns ingredients. Punto pelota.
Pues Matías Marín, li agraeix molt que hagi vingut a contar-nos tot això. A més, ho he passat un bon rato, eh? La veritat és que sí. I el que li dic, pues això, a veure si és veritat que aquest paelló al final s'aconseguís. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vostè.
Con la seguridad de tu vehículo, no te la juegues. Talleres Ernesto te ofrece en sus instalaciones de la Avenida Francia 2 la confianza y la experiencia de sus profesionales. Talleres Ernesto pone a tu disposición servicios generales del automóvil con la máxima calidad y los mejores precios. Talleres Ernesto, Avenida Francia 2 de Villarreal.
Relojería, joyería, Puig te pot ajudar a trobar el regal perfecte. Unes arracades de plateria o tal volta un rellotge de qualitat. Joyería Puig, des de 1963 al teu servei. Ens trobaràs al carrer Major Santo Domingo número 7 de Villarreal.
Agricultor, la tijera eléctrica sin cable que estabas esperando. Ligera, potente, económica y eficaz. Distribuida por Agromaestrat, un corte limpio, sin esfuerzos ni sudor. Y probar antes de comprar. Distribuida por Agromaestrat, teléfono 964-32-20-41.
Jardinería Gil te ofrece diseños y mantenimiento a jardines y particulares, sin olvidarnos de los detalles más importantes, celebraciones familiares o días especiales. Calidad garantizada y servicio a toda la provincia. Jardinería Gil. Llame al 690-230834 o visítenos en la Avenida Francia 30 de Villarreal.
En Bocatería Els Lluïsos te lo ponen fácil y te ofrecen suculentos almuerzos. O si no tienes tiempo de cocinar, dispones de menú diario de lunes a viernes y los sábados. Bocatería Els Lluïsos, calidad al mejor precio. Avenida La Murá, 12, de Villarreal.
Esta semana en Tiendas a Bordo, ahorra con nuestras ofertas en la segunda unidad.
Bogavante crudo a 8,75 euros. Surtido de pizzas al horno de piedra a 1,99 euros. Anillas a la romana a 1 euro.
A Bordo, 40 años ofreciendo servicio, surtido y calidad.
siempre has soñado en cambiarte la cocina. Ahora es tu momento. En Big Mater Arbo encontrarás la cocina de tus sueños. Atención personalizada, 15 años de garantía, cocinas de gran calidad y financiación a tu medida. No esperes. Ahora es tu momento.
Big Mater Arbo, en Avenida Pío 1255, Villarreal.
L'Ajuntament de Villarreal fa saber. Degut a un error en la plataforma informàtica, s'han remès rebuts de la contribució íntegres en lloc de fraccionats. Per resoldre aquest error, l'Ajuntament procedirà d'immediat a la devolució de tots els càrrecs de la contribució i a tornar a emetre novament tots els rebuts de l'IBI amb les quantitats correctes. Disculpeu les molèsties que aquesta situació us pugui ocasionar.
Ganes de viatjar? Ruta Castelló-Madrid. El món al teu abast. Vola des de Castelló via Madrid a 86 destinacions nacionals i internacionals com Nova York, París, Hong Kong, Galícia o les Illes Canàries. Viatjar és senzill. Aeroport de Castelló. Generalitat Valenciana. Tots a una veu.
Celebramos el 40 aniversario de nuestros McNuggets. Como no podría ser menos, vamos a celebrar este gran momento y para ello vamos a lanzar una nueva variedad, los Spicy McNuggets, con la misma calidad e iconicidad que nuestro producto, pero esta vez con un rebozado picante que hará que nadie pueda resistirse. Y para aquellos más atrevidos, lanzamos dos nuevos dips, un Sweet Chili y un Hot Habanero, en McDonald's Castellón.
Marbres Bosquet es especialista en la elaboración de bancadas de cocina, baños, escaleras, fachadas y lápidas. 50 años de experiencia les avalan. Marbres Bosquet, Camí Bechi 10, Villarreal.
¿Pensando en viajar para perfeccionar un idioma? Welcome to Tech Idiomas. Años académicos o cursos para jóvenes, adultos y familias en el extranjero. Solo tienes que elegir idioma y destino. Canadá, Reino Unido, Irlanda. Con Tech Idiomas, tu destino es hablar idiomas. ¡Bon voyage!
Yo soy esa que pasa un domingo leyendo tranquilamente en casa. Pero también soy esa que coge la mochila y conduce hasta perder la ciudad de vista. Y para cada uno de mis yo hay un asmo.
Llévate dos gafas Mo graduadas con antirreflejante por 99 euros. Solo puede ser Mo, solo en multiópticas.
Nos encontrarás en Castellón, Onda Burriana, Almasora y Villarreal.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro. En Santa María de Villarreal. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Villarreal. Siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
Miren, el passat dimecres, dia 7, la Comissió Executiva Provincial del Partit Socialista del País Valencià validava l'equip de regidors i regidores que assumirien la representació del Partit Socialista al ple de la Diputació de Castelló. Esta proposta va ser sotmesa la vesprada del dia 7 a votació així a la ciutat de Villarreal i posicionava Samuel Falomir, actual alcalde actual secretari general, com a portaveu del grup líder de la oposició. Tenim al fil telefònic a Samuel Falomir. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Mire, vostè, en esta nota de premsa deia o prometia una oposició constructiva però contundent.
Efectivament, jo pense que les dues coses hi ha que combinar-les en el sentit de dir constructiva, sobretot, no? Perquè al final nosaltres és que decidim pegar un pas en política és per a construir, per a millorar evidentment aquesta societat, en aquest cas la nostra província, i per tant sempre hi ha que ser constructius, però evidentment pues, també contundents en el sentit de dir creiem que durant 4 anys hem canviat la manera de treballar de la Diputació Provincial de Castelló, creiem que ha sigut una diputació que ha ajudat a tots els municipis per igual i l'únic que anem a demanar vaig ser així clar, és que la Diputació estigui al servei de tots els ajuntaments. Això és el mínim. Val? I, per tant, sí que anem a ser contundents si això canvia.
Vostè té una situació un tant peculiar, perquè és secretari general del Partit Socialista del País Valencià, a més és alcalde de l'Alcora en una majoria absoluta i estarà en l'oposició, en la Diputació.
Efectivament. Vull dir, tinc una gran responsabilitat ara mateixa, no?, de liderar aquesta oposició en la província de Castelló, en el que és la institució provincial, perquè a més soc el secretari general provincial del Partit Socialista, i tinc també, no?, la gran sort de poder tornar a continuar sent l'alcalde del meu poble, que una vegada més m'han donat la seva confiança per a que seguisca, conforme dit això, no?, treballant també així en Alcora per a solucionar els problemes que no són pocs, és que tenim diàriament i que me necessiten i que necessiten al meu equip per a que puguem seguir solucionant-los.
Vostè a l'Alcora aconseguís una majoria aplastant i es produeix al seu alrededor una sèrie de circumstàncies des de luego desagradables per a vostès, però ha sigut fruit d'una gestió del Partit Socialista del País Valencià que no ha estat a l'altura de convèncer?
Bueno, jo crec que com en tots els casos hi ha molts factors, no? Vull dir, així no se pot només aixecar la responsabilitat a que la marca del PSOE a mi pugui tindre un deterioro que a mi no tenia en 2019, no? Perquè, conforme tu has dit, en altres llocs sí que, a pesar de la marca, no?, hem pogut inclús millorar els resultats. Està clar que sí que és veritat que això ha influït moltíssim, ¿vale? Vull dir, cada municipi també és un món, vull dir, moltes vegades inclús el caràcter de la gent no és el mateix d'un poble que d'un altre, això sobre Xina. Està clar que nosaltres la manera que hem tingut de treballar, les estratègies, no?, que també hem aplicat, pues, han sigut positives, però bueno, és veritat que teníem detrás un gran treball que ens avalava, no? Si tu fas un mal treball, pues, tindre l'estratègia que vulguis, que evidentment no te donarà cap tipus de resultat, no? I ara és moment de fer un anàlisi, no?, de municipi per municipi, a veure què és el que ha passat, què és el que més ens ha pogut afectar per a baixar en alguns casos de vots i de regidors, per tal d'intentar, pues, en 2023 revertir aquesta situació, no? I, evidentment, conforme he dit, no se pot fer un anàlisi general entre els municipis per igual, hi haurà que estudiar, pues, cas per cas, inclús a la mateixa, no? Tu ja parles amb alguns companys, no?, que malauradament s'han de ser alcaldes, i, bueno, la millor, el primer pronto era, no?, allò de dir, està clar que la marca no s'ha passat factura esta vegada, i ara, pues, bueno, ja també te diuen, no?, i està bé, no?, perquè al final, claro, así también hay diferentes fases, ¿no?, de aceptar un poco esos resultados, ¿no? A la gusta me tiene un cree que asó y asó, cree que también me puedo penalizar, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿no? La autocrítica siempre es vital, ¿no?, para poder mejorar, para poder mejorar con cualquier tipo de proyecto, ¿no? Pero también desde la calma, desde el sosiego, evidentemente, ya que ahora repensar en cada municipio qué es lo que no ha funcionado, para que en 2027 puguen ser de nuevo la alternativa a molts governs del Partit Popular i de Vox, i que evidentment tornen a veure en el Partit Socialista el projecte que millor se pareix a seus veïns i veïnes.
Vostè, per aquesta tasca, per a ser el portaveu en la Diputació, s'ha rodejat de gent en un ampli coneixement del municipalisme, eh?
Efectivament. Jo ho vaig dir l'altre dia, he fet una llista de 10 persones que evidentment haguera pogut fer una altra llista de 3 d'au, perquè per sort tenim molt de talent des del partit i això t'ho fica molt complicat, no? Perquè al final saps que tens que elegir a 10 persones, però no, sobretot tenim una premissa, tenim que buscar gent en capacitat política, en capacitat de gestió i en l'experiència municipal, però també des de totes aquestes capacitats que he comentat, poder fer la millor oposició per a poder aportar, per a poder construir, per a poder millorar, i evidentment també sabent de lo que, en este cas, l'equip de govern no està proposant, no està plantejant, perquè, evidentment, pues, tinguem tots l'experiència de saber si això és lo positiu i si això és lo que li interessa la mateixa a la nostra província o no.
Persones, per exemple, com l'alcaldessa en funcions, Merche Galí, d'Almassora, qui han vist unes declaracions on li estén la mà al Partit Popular per a que no arribi a aquest pacte en Vox?
Sí, Merche Galí, jo crec que és una de les alcaldesses que ha fet una gran tasca al front d'Ajuntament d'Almassora i, per tant, pues, aquesta experiència, no?, esa, pues, això que tots aquests projectes, no, que ja hem vist que ha sabut abanderar en el seu municipi, tot aquest talent no podíem en cap cas, no, deixar-lo perdre, i va ser jo el que el va escriure, li vaig dir que m'agradaria que estigui, no, al nostre costat en la Diputació Provincial de Castelló.
I dos de les persones que vostè porta en la seva llista, com és Maria Jiménez, que és la vicealcaldessa d'Oropesa en este moment, però que bueno, encara estan en aquestes negociacions on en alcaldessa està, perdó, en Oropesa està al borde d'un fil de que governa la dreta o governa l'esquerra.
Sí, efectivament. Vull dir, durant aquests 4 anys Oropesa va tindre un govern de progrés, en els quals els dos primers anys la meva companya Maria va ser alcaldessa, i ara, pues, ha sigut la seva companya de pacte de govern, Araceli. Jo crec que a Oropesa havia anat molt bé, aquest pacte, vull dir, tot el que han fet, tots els projectes que tenen ara pendents, no, d'executar, per tot l'impuls i per tot el treball que s'ha fet, és innumerable. I, vamos, jo crec que ningú podria entendre que tenen en compte que la mateixa suma que fa 4 anys va donar aquest govern, que ara no es queda endavant, i a més, bueno, jo vull ficar en valor, no, el gran resultat que té el Partit Socialista en Oropesa, sent la força política més votada, i lograr els regidors. Per tant, espero que la cordura, no, i que el que és el projecte estigui per damunt de tot.
Sí, en este cas, Araceli de Moya, de Ciudadanos, i en aquest moment estan negociant. Jo suposo que vostè està al cap d'aixes negociacions, no?
Nosaltres l'altre dia en l'executiva provincial jo va ser molt clar, vull dir, jo anava a donar plena autonomia a tots els municipis per a que ells negociaren, per a que ells prengueren les seues pròpies decisions, sempre, evidentment, abogant per pactes que ens donaren, pues, la màxima estabilitat possible, evidentment governs de progrés, però autonomia, jo el que sí que no anava a fer en cap cas, i jo ho vaig compartir amb els companys, és fer canvis de cromos, no? Tu me vas a ser l'alcaldia, jo te la dono allí, entre altres coses, perquè jo soc alcalde, i a mi no m'agradaria que a mi ningú secretari general me digui de lo que tinc que fer. És més, possiblement l'enviaria amb tot sabent, no? Si me quedaria per dir-me això. Per tant, jo sí que vaig dir que anava a respecte d'autonomia, però que, clar, que per tot el que necessitarem, que saben que si tenen una direcció provincial, que si té que tindre ponts en qui faci falta, que no dubten que per això estem.
Vostè sap que en este moment este pont està intentant-se construir en Vila-real, que dones compte que sent dos partits com Compromís i el Partit Socialista del País Valencià, pareix que està costant, bueno, ahir va ser el primer dia que es van reunir, la cosa pareix que ha estat mitjanament tranquil·la, va ser una primera toma de contacte on l'alcalde va estar per a explicar la situació de la ciutat, però van hi haure un comitè per l'altra part negociador, uns representants. Què li pareix la situació que està en aquest moment vivint la ciutat de Vila-real?
Bueno, Vila-real, jo crec que si algo va demostrar ja en su dia, no? Sobretot en 2011, quan van entrar a governar, no, el Partit Progressista, és un quatripartit, doncs jo crec que sempre, no, tots han demostrat la capacitat, no, que tenen d'arribar a acords per tal de millorar Vila-real, no? Van demostrar en aquell moment, compromisa a formar part dels nostres governs durant altres legislatures, inclús tenint el PSOE també majoria absoluta, sí que és veritat que fa 4 anys van decidir no formar part del govern, però bueno, jo crec que la ciutadania ha llançat un missatge molt clar, no? La ciutadania el que té molt clar és que volen que Pedro Benjo continuï sent el seu alcalde, però això ha tingut també, a pesar de no tindre major salut, ha tingut uns resultats molt bons, val? Però bueno, també és veritat que han dit que, bueno, que volen que estiguem no recolzats per altres partits progressistes com pugui ser Compromís. Vamos, conec perfectament a José, sé que ell sempre farà el millor per a Vila-real i estic convençut, no, que aquests diàlegs, no, aquestes conversacions que s'acaben d'iniciar pel bé de Vila-real i pel bé del seu futur, que estic convençut que arribaran a un bon entendiment.
Samuel Falomir tenia, tenia ganes d'arribar a la Diputació Provincial i viure-la des de dins?
Bueno, pues sincerament no estem en els plans, perquè realment pensàvem que anàvem a seguir governant la Diputació i en aquest cas no hauria estat jo, hauria continuat el president Pedro Martí. Per tant, no tenia cap tipus de ganes, perquè, clar, no me plantejava que poguessin perdre la Diputació. ¿Vale? Crec que la Diputació, conforme estava funcionant, en Pedro Martí al capdavant, estava funcionant bé, ¿vale? Per lo tanto, bueno, no tenia cap tipus de ganes de pegar aquest pas. Sí que és veritat que, bueno, que les circumstàncies han canviat radicalment i crec que també és una responsabilitat meva, sobre el secretari general provincial, pues, que tenia que pegar també aquest pas endavant pues, per a liderar, no només a nivell orgànic i la posició en la província, sinó també des de la pròpia institució.
Al final, quan coneix exactament com està la casa, és quan està dins.
Efectivament. Per això és important, no?, que hi haguen, per almenys, dos diputades actualment que puguen continuar, com pugui ser Rusant, que a més era la portaveu adjunta del PSPB i coneix molt bé el funcionament de l'institució, o Maria Jiménez, que també ha sigut diputada provincial, també hem incorporat a l'equip, no?, Benjamín Escritge, que durant sis anys treballant també a l'institució provincial, en aquest cas també està ara com a personal de confiança en presidència i que també coneix molt bé la institució i per tant, bueno, per als que entrem nous, no?, encara que coneixem certes coses, no, hasta que no estàs dins, conforme tu has dit, és impossible saber-ho tot com funciona, pues tindrem aquestes tres persones que estic convençut que ens ajudaran. I bueno, per tant, jo que encara que els últims anys no he sigut diputat, també ha tingut trajectòria a nivell de provincial en la Diputació de Castelló i també coneix molt bé aquesta institució.
De totes les persones que ha decidit que l'acompanyen en aquesta andadura, n'hi ha hagut alguna que se ho ha pensat o que en un moment donat no li avellia massa?
No, la veritat és que no. La veritat és que quan vaig demanar a alguns d'ells, no?, que pegaren un pas endavant, que volia que m'acompanyaren, pues, han fet el que... no s'ho van pensar molt, en el sentit de dir, sabien que si s'ho demanava el secretari general, pues que tenien que estar al costat, no?, també recolzant en aquest moment tan complicat.
Ixa era la pregunta. Jo crec que ha sigut el moment en el que els ha unit, si cap... o els ha tornat a reunir a on tenien que estar des de primer moment?
Bueno, jo he fet una aposta molt clara, no? Una aposta sense mirar absolutament res, simplement mirar el que li pugui, que el projecte socialista pugui ser el més útil possible de cara a la ciutadania, sense importar-me absolutament temes orgànics, temes congressuals, vull dir, això és algo que, sincerament, no li presta gens d'atenció, perquè el que sí que ho tinc clar és que tots els companys que estan al mateix, que formaven part de la Diputació Provincial de Castelló, ja ho tenen tots clar, és que som tots del mateix partit, del Partit Socialista, i que no vam afiliar a aquest partit, no per a mirar on estem, sinó per a millorar aquesta societat.
Mire, Susana Ros i Eva Redondo aniran com a cap de llista al Congrés i al Senat el dia 23J. Vostè, què demanaria a la gent per la pròxima votació, les votacions nacionals?
Bueno, jo penso que la gent que tiene molt clar, no?, que nos enfrentem o seguir en un govern liderat per Pedro Sánchez o un govern en el qual el nostre vicepresident del govern sigue Santiago Abascal i la ultradreta, no? Al final estem veient com en molts casos, no?, s'està intentant intoxicar, no?, l'atmosfera. Estem parlant de Bildu, estem parlant d'ETA, que va desaparèixer no sé quan se'ls fa, estem parlant de coses que per a res estan a la mateixa, no?, en el que són els problemes diaris de la gent. Ens oblidem, no?, que tenim un govern d'Espanya que ha pujat el salari mínim interprofessional moltíssim, que ha revaloritzat un 8,5% les pensions, que davant d'aquesta situació ha ficat sobre la taula, no?, un escut social per a protegir les famílies sense precedents. Però, clar, alguns estan empenyats simplement en parlar d'altres qüestions, no? Entonces, jo el que li demano a la gent és que se n'adoni compte d'això, no? Se n'adoni compte de que, al final, els únics que estan demostrant en fets, no?, i en polítiques, que quan hi ha un problema estem al costat de la gent, és a la mateixa del Partit Socialista. Vull dir, així al final estem veient com el senyor Feijó diu que va derogar la llei de vivenda, ja que puguen seguir pujant els preus i que els joves no se puguen emancipar, com diuen que van a llevar la llei trans per a que persones puguen perdre els seus drets. Vull dir, estan dient una sèrie d'animalades de retrocessos que si alguns volen que tornem a una Espanya en blanc i negre, no?, que se paregui més a l'Espanya dels anys 80, dels anys 75, 76, 77, que a l'Espanya de 2023, del segle XXI, més pareguda a països europeus, però bueno, allà és. Vull dir, la ciutadania és la que tindrà que decidir. Nosaltres, evidentment, anem a explicar clar i alt que nosaltres no volem tornar a ser Espanya en blanc i negre. Nosaltres volem seguir una Espanya diversa, una Espanya en color, en el qual la ciutadania tinguin tots els mateixos drets.
Quan el president d'Espanya, Pedro Sánchez, adelanta les eleccions, ¿Vostè què pensa? Què és el primer que se li passa per el cap?
Pues bueno, jo penso que ha fet un exercici de responsabilitat. Vull dir, és veritat, no?, que el que antes he comentat. Està clar que ja que analitzar molt la situació, no?, de lo que ha passat, però bueno, també és veritat que ha molta gent que s'hi ha votat en clau nacional, i també és una realitat, no? Per tant, lo que no se puede cuestionar mai en la vida és que un president del govern li doni la paraula a la ciutadania, val?, per tal de que puguen decidir si ell se queda a convocar les eleccions, se quede o se'n va. Vull dir, això crec que és inqüestionable. Però, clar, és que al final, jo t'ho dic, el Partit Popular ho qüestiona tot, que està qüestionant que s'hi han convocat les eleccions. És que si no les hagueren convocat, haguem començat tots els dies a demanar-li que convocar eleccions. És que el senyor Feijó diu que convocar les eleccions en julio és en contra de la gent que quiere coger vacaciones. Quan hi resulta que les últimes que va fer en Galícia li va fer també la primera quinzena del mes de juliol. O sigui, és que entrem a aquest punt de contradiccions. Si convoquem eleccions, malament perquè les hem convocat en juliol, perquè per dates és quan hi havia que fer-les. Si no les convoquem, ara està dient que, bueno, que està d'ocupa en la Moncloa, que és el que s'han dedicat a dir, ¿verdad?, que està d'ocupa en la Moncloa, que no quiere convocar eleccions perquè se quiere coger al sillón, quan en les urnes hemos visto com el Partit Socialista ha bajat en apoyos, que és la realitat, i ara perquè les convoque, pues bueno, que diuen que la gent té vacaciones quan ells han fet eleccions en les mateixes fetges. La democràcia per mi és molt més important que unes vacances. Jo sóc el primer que tinc un viatge programat tota la família i sé que de setmana a Mallorca, i evidentment, pues, puc votar per correu, per exercir el meu dret al vot, i si me toquen una taula, pues no podré anar. Vull dir, però per mi és molt més important, en un moment donat, pues, saber que tinc un país on tinc una democràcia i puc elegir, i que un president me doni la paraula per a poder elegir, evidentment, pues, si me'n vaig o no me'n vaig de vacacions.
Pues... Samuel Falomir, alcalde de l'Alcora, i també ara en la Diputació estarà liderant l'oposició. Moltes gràcies per haver-nos atès.
Moltes gràcies a vosaltres.
Hasta l'altra.
La Moderna, café, tapes y copes. Ven a disfrutar de los mejores desayunos y cafés. También puedes degustar sus bocadillos fríos, así como pasar un rato agradable con amigos en nuestros tardeos. Te ofrecemos montaditos con cerveza y todos los martes, promoción, dos cervezas y una tapa a elegir. La Moderna, café, tapes y copes, abierto de lunes a domingo. Nos encontrarás en calle Perejil, número 1 de Villarreal.
Esta semana en Tiendas a Bordo, ahorra con nuestras ofertas en la segunda unidad.
Bogavante crudo a 8,75 euros. Surtido de pizzas al horno de piedra a 1,99 euros. Anillas a la romana a 1 euro.
A Bordo, 40 años ofreciendo servicio, surtido y calidad.
Eutens, ben propet. Tens de tot. Vine i pregunta a la cooperativa, oberta a tot el món. En Avinguda Castelló 75, gasolina, agricultura, jardineria, alimentació i gas.
Hay cosas que nunca cambian, como el calor en agosto, la lluvia en abril, o como los beneficios que ofrece Kia Seminuevos certificados en la compra de tu vehículo seminuevo. 7 años de garantía desde matriculación, financiación especial con Kia Finance, garantía de cambio y muchos beneficios más. ¡Que no te lo cuenten! Descúbrelos todos en tu concesionario oficial Kia Seminuevos certificados más cercano.
Ven a Automoción Cano, concesionario oficial Kia en la provincia de Castellón o visítanos en kia.com.
Se pone el sol dejando un paisaje inmenso. El color de la esperanza y del amor.
Una mirada a la diversitat. Espai patrocinat per Xicaes de la Fundació Caixa Rural Villarreal.
Mi mano voy a ver que algo hoy puede suceder y la euforia dejará un secreto al que gritar, un secreto al que cantar.
I avui anem a parlar en una mirada a la diversitat amb el neuropsicòleg clínic de Neurovila, Ivan Tripiana. perquè ja sabeu, jo crec que és un tema que s'ha parlat moltíssim, que ha estat en boca de tots, que per desgràcia molts o la majoria de les persones l'hem tingut, i, però a moltes d'elles o algunes d'elles se'ls han quedat seqüeles. Estem parlant del Covid i d'això és del que anem a comentar i a aprofundir un poc més en aquesta entrevista. Iván Tripiana, buenos días.
Muy buenos días.
El COVID persistente, ¿no?
Bueno, pues nada, lo que quería hablaros hoy es del long COVID o COVID persistente, que es una condición medianamente crónica que se da en personas afectadas de COVID cuyos síntomas persisten más allá de entre una ventana de entre 4 y 12 semanas, ¿no? Digamos que se cronifican esos síntomas. Uh-huh. A partir de entre esa ventana 4 o 12 semanas ya podemos hablar de COVID persistente. Comentarte que ese COVID persistente se da entre el 10 y el 15% de todas las personas infectadas, que se da curiosamente más en casos leves que en casos más graves de COVID,
¿ah?
Y que se da en personas, se suele dar en personas menores de 50 años con infección leve, ¿vale?
Y ¿cómo se detecta? ¿Cuáles son sus síntomas?
Bueno, tiene una serie de. Me gustaría hablar, centrarme en los síntomas o secuelas neurológicas o neuropsicológicas, claro. pero antes permíteme que te hable un poco de las secuelas generales de ese COVID persistente, que es realmente, podríamos denominar que es una nueva forma de daño cerebral adquirido, ¿vale? Una nueva forma, como pueden ser pues un ictus o puede ser un traumatismo encefálico, un trombo cerebral, ¿no? Sí. Porque es un daño cerebral y neurológico sobrevenido, ¿no? Uh-huh. Entonces eso sería una nueva causa reciente. Y entonces esas secuelas generales podríamos resumirlas en esa fatiga física y mental, las dos, esa fatiga. También las conocidas secuelas sensitivas que afectan fundamentalmente a gusto y olfato. Cefaleas, problemas emocionales, insomnio, dolores musculares, mareos, problemas digestivos y motores. Esas serían un poco las secuelas generales del COVID persistente. Pero, como te he dicho antes, me gustaría centrarme en las secuelas más cognitivas, ¿vale? La principal secuela cognitiva es lo que llaman una niebla mental o nebulosa mental, ¿no? Los académicos llaman la brain fog, que es un estado así un poco confusional, donde a lo mejor notas que una palabra no te acaba de salir, no acabas de recordar el nombre de una palabra, un estado así de neblina mental, ¿no? Y después, mira, fruto de un estudio que se hizo en 2022, en febrero, si mal no recuerdo, con 63 pacientes, sacaron un perfil neuropsicológico del COVID persistente. Sacaron una serie de funciones, de cuáles son las funciones cognitivas que suelen estar más alteradas en personas afectadas de COVID persistente, que paso a enumerártelos,
sí,
¿vale?
Sí.
Así nos hacemos una idea de ese perfil neuropsicológico. Por una parte, hay alteración de los procesos atencionales, hay alteración de la atención,
sí.
Hay alteración de la función ejecutiva, de las funciones ejecutivas fundamentalmente de la planificación. Hay alteración de la capacidad de aprendizaje y de la memoria, sobre todo hablamos de memoria a largo plazo, y hay alteración de la velocidad de procesamiento de la información. Esa por ejemplo, vale, es muy típica en esclerosis múltiple.
Uh-huh.
¿Vale? Entonces, esas serían las secuelas más neurocognitivas.
Lo que me sorprende más es que hayas comentado que es en los pacientes que han tenido un COVID leve. Que eso es lo que,
sí,
que prácticamente, ¿no? Lo han pasado como un resfriado, para entendernos, y
sí, a mí también es algo que me sorprende. A mí también es algo que la verdad es que me sorprende. No sabría darte una explicación, porque ten en cuenta que, a ver, pues con esto es muy, muy reciente. Llevábamos 2 años de pandemia y poco más, 1 año o 2 más, y no se han hecho investigaciones, pero falta muchísimo, claro, por investigar. Y falta darle tiempo para ver si esto realmente es algo permanente y crónico ya de por vida o se puede revertir de alguna manera.
¿Pero, ¿no?, se puede tratar estos síntomas, estas secuelas que nos has comentado?
Sí, por supuesto que se pueden tratar, por supuesto. Se pueden tratar porque son secuelas cognitivas comunes a otras enfermedades neurológicas que nosotros asumimos en Neurovila, como puede ser problemas atencionales, por ejemplo, tiene pues muchas personas que han sufrido ictus, ¿no?
Sí.
Entonces, pues previa valoración, que es lo que hacemos siempre, una valoración de todas las funciones cognitivas, ya tenemos una pista, tenemos un perfil claro de neuropsicológico del COVID persistente, ya nos vamos a centrar en valorar esos dominios cognitivos y luego pues se trata como se tratan otras enfermedades neurológicas, ¿no? Se trata con estimulación cognitiva, que es lo que hacemos aquí, estimulación cognitiva de esas funciones que tienen más flojas. Uh-huh. Y por supuesto también con estimulación eléctrica cerebral no invasiva por corriente directa, que sabes que la estamos sí. usando aquí en Neurovila, ¿no?
¿Hay alguna forma de, me imagino que es muy pronto para contestar a esta pregunta, pero de eliminar estas secuelas y volver a llevar una vida absolutamente normal?
Bueno, abordándolas terapéuticamente, como te he dicho, por lo menos puedes mejorar o puedes buscar un mantenimiento de que no vaya más, como sucede, por ejemplo, con los ictus crónicos, ¿no? O con algún traumatismo craneoencefálico. Buscas ese mantenimiento cognitivo o mejora, ¿por qué no? Nosotros siempre buscamos mejoras a nivel cognitivo. Pero como objetivo mínimo nos planteamos siempre el hecho de mantener esa función cognitiva. Sabemos que el virus ha entrado en el cerebro. Sabemos que se han encontrado restos de virus en el cerebro, pese a que el cerebro está protegido por la barrera hematoencefálica, pero los estudios nos ponen de manifiesto que ha entrado en el cerebro, ¿no? Entonces, a resumirte un poco estudios que se han hecho, sabemos que provoca daño y muerte neuronal, sabemos que provoca microhemorragias cerebrales, sabemos que provoca también un poco de hipoxia, que llega menos oxígeno, ¿no? Sí. Sobre todo se ha encontrado el virus fundamentalmente a nivel del sistema vascular, del sistema cerebrovascular del cerebro, ¿no? Uh-huh. También se ha encontrado en otras partes del cerebro, pues sistema límbico, cerebelo, ganglios basales, troncoencéfalo, se ha encontrado en esas estructuras cerebrales, pero como te digo, la afectación en el cerebro se da sobre todo a nivel vascular. Uh-huh. Llega menos oxígeno y microinfartos parecidos a la demencia multiinfarto, demencia vascular, pero más a nivel micro. Claro, la pregunta que nos hacemos es, ¿esto va a ser reversible o no? Pues bueno, no lo sabemos. Sabemos que persiste, de ahí lo de COVID persistente, que la gente
pero
no...
Pero un corto plazo, no se puede hablar de largo plazo.
No podemos hablar porque tenía que haber estudios longitudinales con años y años y años. Entonces, el pronóstico es un poco incierto porque es una patología muy, muy, muy reciente.
Claro. Eso sí, no alarmarse, es tratable, se puede tratar aquí mismo en Neurovila y que las personas que lo detecten... Que enseguida, ¿no?, que lo digan a un especialista porque él sabrá qué hacer con ello.
Sí, sí, nosotros tuvimos un caso de COVID persistente en Neurovila, que había una afectación sobre todo en tema de memoria. Y sí, pues cualquier persona que se note, pues eso, como he comentado antes, ese estado un poco confusional, esa niebla mental, o problemas atencionales, o problemas, como te he dicho, de memoria. De función ejecutiva, una persona que a lo mejor sí me he encontrado algún caso, persona que le cuesta planificarse el día, ¿no? Y dice, ostras, a mí esto no me pasaba antes, ¿no? Me cuesta organizarme, ¿no? Cualquiera, ante la duda, pues bueno, nosotros siempre podemos hacer una valoración y, como tú bien dices, esto se puede tratar con fundamentalmente con estimulación cognitiva. Uh-huh. Se puede abordar terapéuticamente, claro que sí.
Muy bien, pues con esto nos quedamos. Iván Tripiana, muchas gracias.
Gracias a vosotros, como siempre.
Se pone el sol dejando un paisaje inmenso con el color de la esperanza y del amor.
Una mirada a la diversidad. Espai patrocinat per Chicaes de la Fundació Caixa Rural Vila-real.
Mi mano voy a ver que algo hoy puede suceder y la euforia dejará un secreto al que gritar, un secreto al que cantar. Soy como el aire que va a toda velocidad. Solo estoy yo.
¿Tienes problemas con la climatización de tu vivienda? La solución es fácil. En Bigma del Arbo encontrarás un amplio surtido de ventanas de PVC a medida, puertas de paso, con facilidades de financiación hasta 24 meses sin intereses. La climatización de tu vivienda bajo control en Bigma del Arbo, Avenida Pío 1255 de Villarreal.
Miren, jo ara tinc el llibre que ha publicat La joventut antoniana, i si obric la primera pàgina en l'editorial posa textual, vaig a llegir-los-lo. Cuando llega el mes de junio, los antonianos nos preparamos para celebrar las fiestas en honor al patrón de nuestra asociación, San Antonio de Padua. Esta celebración son un buen momento para encontrarnos, para renovar nuestro compromiso como cristianos y para dar gracias a Dios por el testimonio de vida de este santo de la Iglesia, nacido en Lisboa y que nos inspira a seguir trabajando en favor de los más necesitados. Pues tinc així en l'estudi de Ràdio Vila-real Albert Arrufada, ell és el president. Bon dia, Albert.
Hola, bon dia, Susana.
I també a Marta Usó, ella és una membre de la Junta. Molt bon dia, Marta.
Bon dia.
Una jove membre de la Junta, és aixina, no, president?
Aixina és. Marta, la veritat és que ja porta un temps col·laborant en Joventut Antoniana i des de farà
un any
tard,
sí,
que està ja com a membre de Junta i està ajudant-nos en tot.
Sí.
A la que se li dona protagonisme per el fet de que avui ve així a presentar els actes i en els antonians sempre se li dona la benvinguda i protagonisme a qui entra, no, Marta?
Efectivament, sí, sí.
Parlem de la programació que tindrà els antonians en este programa de juny 2023.
Sí, normalment comencem en els tres dies de Tridum, però enguany sempre la festivitat del Corpus pues, marca un poc com serà la setmana de Sant Antoni, i per tant aquest any el dia 13 és el primer dia de la festivitat, dia 13, dia de Sant Antoni. Per tant, pues, el primer acte que tindrem, la primera celebració eucarística, serà el dia 13 a les 7:30 de la vesprada al convent dels Pares Franciscans, i obrirem pues, en la tradicional missa en honor a Sant Antoni, el repartiment de panets, la imposició de medalles als nous antonians.
Uh-huh. Participarà també el coro de la parròquia de Sant Francesc, i el que jo llis també així en el llibre és que el maig 30 de maig i el 6 de juny, a partir de les 7 hores, què és el que van fer?
Sí, com dia el dimarts 13 és quan se reparteixen els panets, i també fem la imposició de medalles als nous antonians, i per tant tota aquella gent que ha volgut que els seus, ells mateixa o els seus netets o els seus fills, pues, entren a formar part de la comunitat antoniana, pues, han pogut apuntar-se.
Se van inscriure prèviament, sí. Va ser aixina, no? Imagina que hi ha hagut algú que vol vol formar part dels antonians i no s'ha inscrit.
Pues los altres que estem ja un poc en el compte enrere, queden apenas pocs dies ja, però bé, les portes queden obertes. Si algú sent aquesta notícia, aquesta entrevista, i vol apuntar al seu net, al seu fill, a dir mateixa, pues en total llibertat que se fiqui en contacte amb nosaltres. Tots dies estem per allí per la sala. El dissabte de vespre estarem per la parròquia fent els preparatius, així que el període d'inscripció segueix obert.
Li diga això perquè quan ha entrat vostè així a la ràdio he pensat, ja fa un any la gent continua la seva vida i a lo millor diu, uf, està ahí, jo se me n'ha passat, per això li dia això.
Sí, 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 encara estan a temps.
Continuen estos tres dies que vostè me dia?
Sí, el dimecres 14, el dijous 15 i el divendres 16 realitzarem el Triduo en honor a Sant Antoni. Els tres dies se celebrarà l'Eucaristia a les 7:30 i la predicarà el Padre Miguel Ángel Lavilla. I després el divendres a les 7, el divendres 16 a les 10:30 farem la vigília organitzada per Joventut Antoniana i quedeu tots convidats per a poder vindre a un rato d'oració i reflexió.
Ahir cal fer una crida a les associacions i també als moviments de la ciutat i, per què no, als moviments de tota la província, no?
Sí, clar, estan tots convidats i és un moment que jo recomano molt perquè reflexionen i aleshores pues, tots els moviments i totes les associacions que puguen vindre pues, estan invitades a vindre.
I ja passem al diumenge.
Sí, el diumenge 18 a les 10:30 és la festa de Joventut Antoniana de la nostra associació i aquest dia, a part de l'Eucaristia que fem, presidida per, i predicada per el padre Fray Fernando Hueso Irazano, també fem la processó en honor a Sant Antoni després de la Eucaristia. Aquesta processó se realitzarà per els carrers Betxí, Tremedal, Sant Antoni, Cervantes, Major Santo Domingo i el Raval del Carmen i finalitzarem al convent dels Pares Franciscans. I després es llegiran les bolletes i a les 2 al restaurant El Casino fem el dinar de germanor i esteu tots invitats i si voleu vindre el preu és de 25 euros i podreu agafar els tíquets a la papereria Carmen, l'estanc La Creu i el Fort de Pas Sant Antoni. Fins al 13 de juny pues, podeu agafar els tíquets.
Cal dir que Fernando Hueso Irazano és el guardià del convent Santo Espíritu del Monte de Gilet, és dir, és també una bona ocasió per sentir este home com oficiarà aquesta celebració, no?
Sí, ho estava pensant, dic, no, és interessant, no, com intentem, formem part de la comunitat franciscana i per tant pues, cada any, l'any passat per exemple vam tindre pues, la sort, l'honor de que vinguera el nou provincial de l'Orde i enguany pues, parlàvem el primer, no, el dia 13 en la festa de Sant Antoni predicarà el pare Àngel que és el nou guardià del convent d'ací dels franciscans. Després també vindrà Miguel Ángel Lavilla, que és el guardià del convent de Saragossa, un altre franciscà, i en tercer lloc el diumenge Fernando Hueso. Entonces, contarem pues, en tres guardians, tres franciscans i jo pensé que és un motiu de més per a vindre, per conèixer a la comunitat franciscana, no sols la que tenim ací al poble, sinó aprofitar aquests dies per conèixer també com són els franciscans que estan per altres llocs d'Espanya.
En aquest cas, el diumenge, el guardià del convent del Santo Espíritu del Monte de Gilet es quedarà al dinar, se sap?
Sí, tindrem l'honor de comptar amb Fernando Hueso.
Clar, clar, serà una bona ocasió, sí, de conèixer-lo, perquè a voltes aquestes persones, sí que és veritat que a nivell aixina més col·loquial cal tindre una conversa amb ell que segurament serà d'allò de lo més interessant. I ja anem al dilluns.
Sí, el dilluns de neu a les 7:30 acabarem amb l'Eucaristia dels difunts i en aquest cas la presidirà el padre Àngel Talens, que és, com bé ha dit Albert abans, el guardià de la nostra parròquia i al finalitzar l'Eucaristia se donaran els regals de les bolletes que han tocat. Aleshores, pues, totes aquelles persones que han tingut la sort de que els ha teixit una bolleta, pues, que sapien que a l'acabar l'Eucaristia pues, podran vindre a replegar els seus corresponents regals.
Si veiem el llibret, veiem la fotografia dels nous antonians que van vestir la medalla en el 2022. Cada any es publica, no?, qui són els nous i també els noms, i diu que ser antonian és un testimoni de la llavor que va fer Sant Antoni en els nostres germans més pobres. I també en el mateix llibre se dona detalladament la quantitat de tesoreria, com, en què s'ha gastat tot això, no?
Així és, per un costat, com comentaves, no? la presència de tots els anys en el programa dels nous antonians, que al final per a nosaltres també és molt important el fet de que cada any vagin entrant nous antonians que al final recolzen. És una forma de recolzar la labor que fa Joventut Antoniana i que, com dius també, en el mateix programa, pues, fiquem un poc, tenim el resum de secretaria on s'exposa tots els events, totes les coses que han anat passant al llarg de l'any i després una xicoteta memòria d'informe de tresoreria perquè la gent també conega, no?, en tots aquells que fan donatius, que col·laboren en Joventut Antoniana, pues, que puguen veure en què s'han gastat els diners i com estem treballant des de l'entitat.
Arribat a aquest punt, a mi m'agradaria preguntar-te, Albert, com està en aquest moment la quantitat per a poder ajudar? És a dir, ha menguat les ajudes?
Jo diria que es mantenim prou igual. No ha hagut grans variacions. Sí que tenim la nostra forma de treballar diversifica molt les fonts d'ingressos. Ara pues, venen les festes de juny i és un moment en què la gent també aprofita per a fer els seus donatius. En Nadal, pues, en tota la campanya que fem, pues, també hi ha uns ingressos per tota l'activitat que es du a terme. Després també comptem amb les subvencions que es donen a l'Ajuntament, que es donen a la Fundació, que es donen, no vull oblidar-me de ningú, però moltes entitats. Entonces, d'aquesta forma ens assegurem que si un d'aquests pilars d'ingressos pues, mengua, pues, sempre tindre per a tirar endavant. I per sort, pues, sempre ho han comentat, no?, que Vila-real és un poble molt, molt solidari, que per sort sempre té a Joventut Antoniana al davant per a, com a referència per a fer el seu donatiu. I pues, en fi, només ens queda agrair i demanar que seguisquen col·laborant, per supost.
Li digues això perquè va estar esta setmana a Caritas i va dir que, bueno, que tenien un poc les despenses buides perquè s'ha incrementat molta quantitat de gent que en aquests moments sí que està demanant ajuda. Ocorris també això en els antonians? S'ha incrementat la quantitat de famílies?
Sí que hem detectat que està venint un gran nombre de persones de Sud-amèrica. Com sabem, les condicions arreu del món pues, hi ha certa inestabilitat a Sud-amèrica, en la guerra d'Ucrània, i això fa que els moviments migratoris pues, la gent elegisca Espanya per a vindre. Per un costat, fica de rellevància pues, el bon estat del nivell de vida que tenim així en Espanya perquè la gent vinga amb nosaltres, però també suposa un repte per a les entitats com Càritas, com comentaves, o com a Joventut Antoniana a l'hora d'atendre'ls. I fem tot el possible no sols per donar una atenció alimentària sinó també atendre les circumstàncies burocràtiques que puguen tenir aquestes famílies que venen i resoldre-ho quan antes possible o el que la burocràcia ens permet que isquen d'esta situació de precarietat.
Estan atenent famílies que encara no estan, per el que vostè ha dit, problemes burocràtiques regularitzades?
Hi ha algunes que sí, altres que no. És el que deia, no? Com intentem esforçar-nos no sols per tapar la mancança d'aliment, sinó resoldre la situació. En algunes estem ja molt pròximes perquè han d'aconseguir un precontrat, després, en fi, és un procés llarg i tediós, però que comptem amb professionals en Joventut Antoniana que ens ajuden a que això ho vagi d'endavant de forma eficaç i en el menor temps possible.
I quan hi ha persones que, no sé si han detectat persones vostès que tenen por d'anar a les institucions públiques a demanar per no estar massa, per tindre por a dir estic ací i que la repatrien al seu lloc?
No sabria dir-te.
S'han trobat gent que han dit que li han aconsellat vostè anar a serveis socials i han dit és que tenim por directament.
Jo pense que no. Al final és cert que quan hi ha un desconeixement per part de la família que ve, perquè sí que és cert que jo a vegades me fico un poc en la seva pell i dir si jo me planta en un país que desconec totalment, pues te crea una desconfiança total. La primera per l'idioma, per saber un poc la forma de funcionar d'aquest país i la falta de coneixement, de comunicació, de tindre una xarxa social que te que te donen el seu recolzament, pues dona situacions de falta de confiança.
Sí, però quan, sí, quan estàs en situació irregular, tu ho saps, i si s'apropen a, en este cas, Joventut Antoniana, s'apropen a demanar?
Sí, jo penso que sí. I entre ells mateixos, quan se fiquen en marxa, no, perquè necessiten ajuda realment, pues, al final, boca a boca, també entre les persones que necessiten d'ajuda, pues, també es funciona com a aval per dir, bueno, si vaig allí no tindré problemes més allà, sinó al contrari, que m'intentaran ajudar.
Sí, perquè jo parlava, pues, Joventut Antoniana manté el seu compromís en projectes amb l'estranger, vostès fan missions.
Sí, efectivament, nosaltres tenim una vocalia que és la vocalia de missions, i en ella intentem ajudar als països que ho necessiten, contactem amb ells, i enguany hem treballat en dos llocs per a missions, i la veritat que, pues, això, intentem ajudar en tot lo que podem. Enguany hem ajudat a Bolívia en el projecte Mama Substituta i en Togo en el projecte Jato.
Mama Substituta, així a grans rasgos, perquè clar, lo de Mama Substituta, clar, si ens llegim, pues, l'hermana Sonia, hermana Nevers, destinada a Xile, la missió interlocutora con la caña de lectorcito. ¿De què va això? ¿Saben més o menys de què va lo de la Mama Substituta?
Bé, allí estan les germanes de Nevers en este projecte ja des de fa prou de temps, i a través d'este projecte elles aconseguissin ajudar a molts xiquets que no disposen, que han perdut a la seva família. Com deia abans, no? Allí se donen situacions molt precàries, i a través d'este projecte que porten a terme les germanes de Nevers, i en el que col·laborem ja des de fa temps, pues, logren, no?, que aquests xiquets que no tenen família, que se senten sols, que inclús no tenen forma de tindre un dinar, tindre un sopar, pues, elles ajuden, i la veritat és que fan una labor
reforç escolar, increïble. Material, aseo personal, roba. El projecte Togo, projecte Jato,
Sí, és un projecte que s'han destinat certs diners per a comprar una espècie de camioneta per a poder transportar-se d'un lloc a un altre i fer, pues, més fàcil, no?, el seu projecte, ja que consistís en unes certes activitats per a ajudar a les persones que ho necessiten d'allí.
Marta, i tu quan, en lo jove que eres, quan llegeixes aquestes coses i dius que lluny arribem, no?, en lo... Los chicotets que som, és dir, com podem arribar a fer totes aquestes funcions?
Sí, la veritat que és Joventut Antoniana és una oportunitat molt gran per a conèixer no sols la gent que necessita així en propi Vila-real, sinó que també en tots els altres llocs, i jo me sento molt afortunada de poder estar en Joventut Antoniana i veureu des de dins, pues, lo complicat que és en alguns països pues viure o tindre una certa educació o això. I la veritat que sí que és veritat que en tan poquet, en el que considerem nosaltres tan poquet, fem, pues, moltes coses, i que per a ells és molt important.
Sobretot és que tens una visió més global de lo que és el món, és dir, saps hasta on arriba tot, no? Fem una pauseta de publicitat i anem a parlar de la memòria social de Joventut Antoniana. ¿Els pareix?
Perfecte.
Descubre un mundo nuevo en Macobi. Encuentra todo lo que necesitas en la nueva exposición. Desde materiales para la construcción de las marcas Queracoy, Cemembal, CEIS, a productos para el mantenimiento de tu piscina o lo último en herramientas de poda y maquinaria para el jardín, de las marcas Bellota y Rubí, ferretería, menaje, hogar, bricolaje y pesca. Macobi. Visítanos en carretera Villarreal, Onda, kilómetro 5, Villarreal.
I com bé els he dit antes de la pausa de publicitat, ara anem a parlar de la memòria social de Joventut Antoniana. Recordem que està així el seu president Albert Arrufat i també una membre de Junta, Marta Usó. Albert, memòria social de la Joventut Antoniana.
Aixina és, juntament al programa de les festes de Xunt, com fem tots els anys, pues, també adjuntem la memòria social. Com comentava, pues, en el programa se veu l'informe de secretaria, tenim l'informe de tesoreria, però crec que és també molt important no adjuntar perquè la gent que vol conèixer la Joventut Antoniana, que ja ens coneix, que col·labora amb nosaltres, pues, sàpiguen com s'ha dut a terme aquesta tasca principal, que és l'atenció social, l'atenció a les persones més necessitades. I és per això que tots els anys, pues, presentem la memòria social.
I si parlem del que en aquests moments tenen que centrar-se més vostè per la situació que en Joventut Antoniana, per la situació que hi ha?
Pues bé, les circumstàncies, com comentàvem, també no van canviant, el món va canviant, i durant aquest últim any, el 2022-2023, sí que és cert que el Covid ja s'ha deixat de costat, per sort, però sí que estem vivint una situació en la que la inflació s'ha vist disparada, uh-huh. I això també, pues, les famílies ja vulnerables han vist agrandat el seu problema econòmic, perquè el preu dels aliments, sobretot aliments de primera necessitat, pues, pujava considerablement. Això augmentava els nivells de pobresa. I també un altre problema que està molt d'actualitat és els alquilers, que està ocupant les portades dels diaris quasi setmanalment, uh-huh. I això, pues, així a Vila-real, pues, també ens afecta. I a les persones vulnerables en cada mes. I al final, uh-huh. la necessitat d'una vivenda, pues, és algo molt important i que està afectant les famílies més vulnerables. I també, per últim, tots els refugiats de guerra, refugiats polítics, no sols d'Ucrània, que és la novetat o el que està més al dia a dia, sinó també d'arreu del món, com comentava abans, també Sud-amèrica. Aquestes situacions, malagradament, pues, ens afecten a tots, i hem d'estar sensibilitzats i atendre, no? Ficar-nos al nivell d'aquestes persones, escoltar-les, conèixer com ha sigut la seva vida antes de vindre a Espanya i entendre un poc que els ha dut, perquè això també ens ajuda molt a entendre i a poder ajudar-los millor.
Si parlem de famílies que venen a demanar ajuda, antes vostè comentava que s'ha incrementat molt la gent que ve de Sud-amèrica, no?
Sí, enguany hem notat molta gent que ha vingut de països de Sud-amèrica, concretament de Colòmbia. En 2022 vam atendre un total de 15 famílies colombianes, i la veritat que respecte als altres anys ha incrementat molt aquest nombre de famílies. I respecte a les persones, d'aquestes 15 famílies van ser 45 persones ateses colombianes.
Cal dir que Colòmbia ha incrementat. La societat marroquí, les famílies marroquí també tenen molta presència, segueixen tenint molta presència?
Sí, efectivament, les famílies marroquís és una de les famílies més nombroses que tenim en Joventut Antoniana. Les famílies que atenem és un total de 33 famílies marroquís, que en persones són 132 persones.
Però ojo, perquè hi ha 21 famílies espanyoles que s'atenen. És a dir, n'hi ha 65 persones espanyoles. Per allò de dir, és que tot el que arriba... No, és que així també n'hi ha.
Sí, encara que creguem que moltes vegades les persones més necessitades i més vulnerables siguen d'altres països, no és veritat, n'hi ha moltes famílies espanyoles, del propi poble també, que necessiten aquesta ajuda, tenen aquesta necessitat, i també és important que els ajudem, no podem deixar de costat a ningú.
I si parlem d'aquestes visites, fa poc ha sigut una publicació de que l'Ajuntament de Vila-real va contractar empreses que es dediquen a aquestes ajudes domiciliaris, visites domiciliaris, per una quantitat ja important. Però si parlem d'aquestes visites domiciliaris que fan els antonians, una mitja entre gener i desembre de l'any passat?
Pues comptabilitzar és, en el que és l'estadística, en el que hem publicat, podem estar al voltant de 90-100 atencions, però també és cert que hi ha moltes cridades telefòniques, atencions espontànies allí en el convent dels franciscans, cada vegada que estem allà en dimarts, que no són comptabilitzades i que també són molt importants, no? Perquè al final aquest moment en el que la família se sent escoltada, se sent recolzada, considerem que és molt important. I per el que deies, no? de l'Ajuntament, d'aquest seguiment, també hem de ser conscients de que no sols els aliments, no? Pues els 1.600 litres d'oli, 100.000 quilos d'arròs, que també ho publiquem, l'aliment com a tal està bé, però no soluciona el problema de fons. Entonces, el seguiment, l'atenció domiciliària, que és la que apostem en Joventut Antoniana, creiem que és important i una ferramenta per a poder estar més propers a la família i més propers a la solució d'aquesta situació de pobresa que estan sofrint.
També se treballa en la inserció i l'ocupació.
Sí, els dilluns tenim l'empleo, que allí va la gent que necessita treball, sol·licita treball, i també rebem gent que vol posar a lo millor una persona per a que els limpi la casa o per a cuidar els més majors. Aleshores, des de Joventut Antoniana, des de l'empleo, pues facilitem les persones que volen treballar o que busquen un treball, pues poder ajudar-los a trobar aquest treball, aquest empleo que busquen, i pues intentar ajudar-los un poc econòmicament en aquest sentit que puguen treballar i tindre un intermediari, no? que pues per a treballar.
Mm-hmm. Després hi ha algo que també em crida l'atenció, que està en la pàgina 8, que és l'escola de família, que lo de ludoteca infantil, classes de repàs, classes d'alfabetització, però també donen economia domèstica.
Aixina és, ja des de fa molts anys, potser que 10 fàcilment, que en Joventut Antonià apostem pel programa, pel projecte d'escola de família, i creiem necessari, perquè moltes vegades donem per fet certes coses quant a la gestió econòmica de la vivenda, que per la nostra educació, perquè hem tingut la sort de viure o en casa en els nostres pares, pues ho donem per fet, però hi ha moltes famílies que aquests mecanismes i aquest coneixement econòmic no el tenen. I per tant apostàvem, no?, per aquest curs d'economia domèstica, que ja l'any passat el van fer, enguany l'hem repetit, i crec que és molt interessant, no?, de cara a les famílies que estan en una situació econòmica complicada, donar-los més ferramentes per a que, hasta que no se solucione, i una vegada solucionat el problema també puguen optimitzar millor els seus recursos.
Jo crec que això és fonamental. Existeix allò de que aquesta xiqueta demanava perquè sa mare demanava també, és dir, n'hi ha que trencar un poc aquesta manera de... al final els fills fan el que fan els pares.
Sí, la família és un espill en el que ens mirem des de xicotets, i moltes vegades les situacions de pobresa pues són hereditàries, per dir-ho d'una forma, no? I entonces trencar esa espiral de pobresa és clau.
Després també publiquen les dades del voluntariat. A mi això també me pareix que és una cosa per a fer-se-ho mirar, perquè hi ha més dones voluntaris que homes voluntaris, eh?
Sí, sí. En Joventut Antoniana són més de la meitat dels voluntaris són dones, i la veritat que és algo que ja crida l'atenció. I totes aquelles persones, tant homes com dones, que vulguin vindre a ser voluntaris de Joventut Antoniana, estan totalment invitats. I...
però sí que és de veres que el nom fa honor al seu, de que la joventut, els que més quantitat de voluntaris hi ha, són entre 18 i 30 anys, és dir... després hi ha també fins a 65 anys, gent que s'ha quedat voluntària i dir jo la joventut no la perc perquè vull estar així. I també el fet de treballar en red. És fàcil treballar en red sent voluntari?
Sí, la veritat. A veure, hi ha, així al poble pues, hi ha moltes associacions que també tenen el mateix objectiu que nosaltres, associacions, institucions, i és important, no?, que per optimitzar els recursos que tenim, que totes les entitats treballem en xarxa, i també la sort que tenim és que tenim una professional, una educadora social que està que té tot el coneixement per a poder gestionar-ho millor i, i lograr, no, esta optimització de recursos.
Cal dir, clar, esta setmana és la setmana de la solidaritat, la setmana en què tots ens hem de posar la mà al pit i pensar que tot el món no està per mala sort com estem nosaltres, que estem mitjanament bé. I va vindre Càritas i va dir que ells se miraven molt en aquesta primera entrevista, o van aprendre molt d'aquesta primera entrevista que fan els antonians a la primera persona que entra per a demanar ajuda. És dir, que com que fan una entrevista molt ben feta, molt d'acord a la situació que s'està vivint en aquest moment.
Sí, nosaltres donem molta importància també a l'acollida. La primera entrevista o totes les que venen allí a la parròquia, les famílies que atenem, és molt important estar sensibilitzats en atendre de tu a tu, en ficar-nos al mateix nivell d'aquesta persona que ha plegat, escoltar-lo, també crear aquest ambient de confiança, no?, de cara a la persona, per lo que comentàvem, no?, que desconeix inclús l'idioma, no, desconeix la cultura, i per tant en aquest primer moment d'entrevista, en aquesta acollida, tenim la sort de comptar amb voluntaris que realment tenen aquest carisma i aquesta forma de treballar, o bé per formació o bé per vocació pròpia, que ho logren. I en fi, estic molt agraït de que tinguem gent així, perquè no és fàcil d'encontrar una persona que pugui connectar també, no?, en una persona que se dona en aquestes circumstàncies d'exclusió, i bueno, agrair a Càritas també que ficaren en valor, no?, i que ressaltaren això en la ràdio.
Perquè, clar, quan entra una persona a demanar ajuda, se té que diferenciar entre la que realment necessita l'ajuda i la persona que a voltes també intenta enganyar.
A veure, realment és que és un tema complex, perquè sí. Jo crec que quan les persones ens topetem en situacions molt complicades, hi ha desconfiança de per mig, hi ha desconeixement, com parlàvem, intentar enganyar o intentar traure més a través de la mentira és un mecanisme al final que jo pense que s'utilitza com a defensa. Molt poques, no dic que ninguna, però en molt poques ocasions realment hi ha una persona que vinga a fer mal o a aprofitar-se tenint ja uns recursos, perquè si això passa fàcilment se veu. Al final nosaltres demanem una llista important de documentació on podem veure el nivell d'ingressos i el nivell de vida d'aquesta família.
Això és el que posaven en valor, és dir, aquest mecanisme que s'ha posat en pràctica per part de Joventut Antoniana, que ràpidament detecta la situació real de la persona que va a demanar ajuda. És sí. Ahí. És dir, clar, la gent del carrer pensem, és que, mira, te poses ahí, fas cola i te donen.
No és tan senzill. Hi ha que presentar com qualsevol... quan vas a demanar una beca, vas a demanar una subvenció, quan qualsevol tràmit burocràtic en institucions públiques, pues, tu has d'aportar una documentació i acreditar, no?, que realment ho necessites, pues, totes les persones que venen a Joventut Antoniana també tenen que acreditar que estan en una situació d'exclusió.
Clar, hi ha una tasca administrativa que la sensació que té la gent és que perquè és una associació sense ànim de lucre, això no ho complís, i ho complís rigorosament.
Exacte, sempre que...
És dir, quan és un litro d'oli d'ahí dins, va al puesto que té que anar, no?
Així és.
Ixa és. Pues, jo crec que s'ha deixat tot prou clar. No sé, Albert, vols apuntar alguna cosa més?
Ho diria Marta, no? Convidar a la gent que vulgui participar, perquè estem un poc en... La societat avui en dia, pues, està orientada... Ho vivim molt centrats en nosaltres mateixa, i el que n'hi ha gent, sobretot gent jove, que l'exisca el no mirar sols per si mateixa, sinó per dedicar temps, que pareix que no costa diners, però el temps és el més valiós que tenim, i dedicar-lo a altres persones, a la societat, al poble de Vila-real, pues és algo que jo valore molt que, que participin en Joventut Antoniana d'aquesta forma i que l'exisquen Joventut Antoniana per fer-ho aixina, crec que també és important des del punt de vista de que optem per ficar-nos al mateix nivell de, del que atenem, no, no veure'ls com a un diferent, sinó com a un germà, com a un mateix, i entonces les visites domiciliàries i sa acollida pues crec que dona un caràcter, un carisma franciscano que crec que també s'ha de tindre molt en compte. Per tant, això, invitar, no, a la gent que compartisca este esperit de donar-se per els demés i d'esta forma que ho fem nosaltres, a que participem nosaltres en cada dimarts en l'atenció a les famílies.
Pues Albert Arrufat, president de Joventut Antoniana, gràcies per haver vingut.
Gràcies.
I Marta Usó, de Junta, moltes gràcies.
A vosaltres, gràcies.
Notícia d'última hora. La secretària general de Podem, Ione Belarra, ha afirmat que la seva formació concorrirà a les eleccions generals amb Sumar, però rechaça el veto que manté la plataforma de Yolanda Díaz, Cava i Irene Montero. Bon cap de setmana, dilluns a les 12, dos horetes, ja saben, així, en Protagonistes.